Acabeu de saber que una aplicació eivissenca promet ser la solució definitiva per dividir els comptes de restaurants.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Començam aquesta segona hora de programa, segona hora de Tentol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim la Marga Cifra que ens acompanya aquí al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules, amb els anglicismes i amb el Thanksgiving Day, aquest dia d'acció de gràcies que avui se celebra als Estats Units, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
I de si moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tentol, ja hi som tots. Xisco Nadal, com anem?
Aquí tornem a ser.
Celestia Ribem, com va? I bé. Miquel Junc, com
bon
estàs?
Bon dia, va bé.
Molt bé, ben trobats. Avui, molt de temes, com sempre, per repassar l'actualitat. Ara tot d'una en parlarem, sobretot aquest primer que ens ha interessat molt, perquè a vegades, quan som una teulada grossa, hora de pagar, sempre hi ha problemes, com ho fem, ho dividim entre tots. I d'ara, una aplicació eivissenca que vol acabar amb aquest problema de dividir els comptes de restaurants.
Sí, a tothom li ha passat anar a dinar o sopar a un restaurant amb amics, dividir es compte parts iguals i haver de pagar unes postres que no t'has menjat o un vi que no t'has begut.
Mm-hmm. Ja passa.
Sí, i d'Eivissa, sap... Bé, aquí, hi ha altres coses, sí.
Sí, aquí a vegades demanes bistec més gros.
Exacte. Mm-hmm.
Mm-hmm. Aquí vol col, aquí no.
I aquí, perquè a vegades passa, aquí diu, bé, idò, demanaré el plat més barat.
Sí.
No, tot, sí, perquè no pugi tant. Llavors n'hi ha d'altres que fan el més car.
Sí. Exacte. I acabes pagant més.
Sí. Sí.
I de bé,
és un tema.
Sí, a Eivissa s'ha presentat una aplicació anomenada Chipinfy. Dic bé?
Chipinfy.
O Chipinfy.
Chipinfy, Chipinfy, sí. Bé, ja ho és.
Fent robó.
Que promet ser la solució definitiva al problema de dividir el compte de taules grans en els restaurants. Aquesta plataforma permet escanejar el tiquet, triar els productes que has consumit i dividir el compte de manera senzilla i evitant confusions i que desquadri en el preu a pagar. I segons els creadors d'aquesta aplicació, l'eina permet simplificar l'experiència a l'hora de pagar i ajuda a l'eficiència dels negocis, optimitzant la gestió dels comptes i afavorint també la rotació de taules i alliberant de temps el personal també de sala.
I ens volen ajudar tots i per això parlam amb Aitor Morràs, ell és cofundador de Chipinfy, se diu així. Aitor, com estàs?
Hola, bona tarda, sí, es diu així. Chipping, en anglès col·loquial, vol dir aportar a un fong, val? Posar sous a un fong. I Fai, bueno, ho fa modern, saps?
Clar.
Chipping fa modern.
Quina bona pensada, sí, Aitor, conta-m'ho, home.
Sí, n'hi ha una altra circumstància, un parell d'elles que també que no heu comentat. Per exemple, que el darrer que paga sempre paga més coses del que han faltat.
Ai,
no?
Fa
i també el típic que s'ha d'anar del dinar o del sopar i que no pot pagar, saps? Perquè encara queda temps perquè es tanqui la compte. No?
Ah, bé, pues, no paguen,
a través de Chipinfy es pot enviar un enllaç a aquesta persona que se'n va del restaurant, o s'ha d'anar perquè ha de fer unes altres coses i pot pagar de forma remota també, per exemple. En realitat és innovació turística de primer ordre perquè optimitza els temps de cobro de les taules dels restaurants i d'una manera molt eficient, no? I bueno, creiem que d'observar la realitat hem donat amb la clau de com solucionar aquest tema, perquè no fa falta cap integració amb els sistemes de reserva de taula, de comptabilitat del restaurant. O sigui, és una cosa totalment externa que el restaurant no ha de fer res més que donar-se d'alta en Chipinfy per admetre el sistema cobrat per ell.
I clar, com és que funciona això? Com ho hem de fer per pagar amb Chipinfy després d'un dinar o un sopar?
Bueno, el primer de tot, el restaurant ha d'admetre el sistema.
És a dir, que no el podem utilitzar qualsevol restaurant.
Qualsevol restaurant es pot donar d'alta de forma remota, en aplicació, com un usuari normal, posar el nombre de compte on vol que fèiem les transferències dels ingressos que es fa i tot això. No? Bueno, és molt senzill la forma de fer-ho. No té cost per al restaurant més del que ja té de les transmissions i de les comissions bancàries que té, no té més cost, els usuaris tampoc paguen, tothom guanya aquí.
Ja s'ha estrenat, ja hi ha establiments que la fan servir?
Sí, a Eivissa tenim ja establiments, es va presentar ahir públicament, però ja tenim establiments i es va agafant, i des de que hem sortit a premsa també ja estem rebent sol·licituds d'alta de restaurants. Sí, perquè és veritat que és un problema que cada vegada més la gent, per un costat, vol pagar cadascú el seu i per altra els restaurants perden, els cambrers perden molt de temps en cobrar una taula, no?
Sí.
Aleshores, si han d'estar 20 minuts o 25 minuts cobrant una taula, idò, doncs no faran altres coses, saps?
Ja, però això servirà per dividir o, per exemple, si anem a un sopar, Anna Margalida, en Miquel Junc, en Celestí i jo, en Celestí menja croquetes, però en Junc no en menja. I jo faig postre, però Anna Margalida no en fa.
Pensava que anàs a dir entrecot.
Se suposa que aquesta aplicació ens escanetja el tiquet, tu després només t'ho va de clicar en sòdit, m'imagino, dels plats dels quals has participat i te fa com una divisió.
Exactament. És això. Mitjançant intel·ligència artificial, perquè implementem sistemes d'intel·ligència artificial, s'escaneja el tiquet d'una manera molt correcta, cadascú tria el que vol pagar, inclús compartir vi o compartir una tarta o compartir unes patates braves o el que sigui, saps? I altre que no ha vist...
S'ha acabat pagar l'entrecot d'un altre.
Tot i així, encara n'hi ha que aniran de vius, segur.
Això per a l'usuari, però a més el restaurant no té desquadres de caixa, saps? Perquè els restaurants també tenen problemes amb desquadres i tot això.
No, clar, i gràcies a aquesta aplicació Aitor, que de vegades passa quan hi ha taules col·lectives, que, oh sorpresa, quan t'ha juntat tots els duros, sempre falta un i tothom ha pagat.
Això. Aleshores, aquí no es pot pagar, ningú pot pagar fins que tothom hagi seleccionat tot i cada un dels productes que s'han consumit.
Molt bé.
Clar, i en la propina què feim, per exemple? L'altre dia jo vaig anar a sopar...
Es pot triar a l'hora de pagar.
I me'n van dir, no, s'ha de cobrar just.
Cadascú, no. El que passa és que cadascú paga el que ha... Perquè el restaurant després rep tot el diner tot junt, de la compte, del tiquet. Però cadascú, cada comensal, paga el seu, paga el que ha consumit i pot posar la propina que vulgui cadascú.
És a dir, que tu llegeixes si vas deixar...
És a dir, que també s'ha acabat la de discutir en sa teva amiga de... És que jo ens...
Quan posem?
Ens propina, som una bona... Clar. Jo tinc una amiga que diu, jo ens propina, som austera. I clar, quan una persona us tenen les propines, dius, pot ser, no convé coincidir. Ja està.
Eso. Sí, sí. Bueno, en realitat, el que hem fet ha estat, bueno, pues era, hem anat a sopar i a dinar, com tothom, i, bueno, veiem el que passa, no? I, uh-huh. I aleshores, bueno, ho hem resolt d'aquesta manera, que és la primera que entenem que n'hi ha al mercat. No existeix cap eina com aquestes al mercat per a resoldre aquest problema. Al mercat, inclús europeu, tenint la marca registrada a nivell europeu perquè veiem que no està aquesta solució. Sí que hi ha solucions d'aplicacions que pots posar les despeses que té un grup i aleshores te diu que deu cada un a cadascú i tal i qual, però no soluciona el tema del pagament, que és important per al restaurant, per a la indústria turística. I nosaltres el que fem és innovació a la indústria turística de base.
I sobretot aquestes apps que divideixen a parts iguales. Sí. Per tant, no te, clar, no, clar. Més a un viatge, no te resol el tema de que sempre en el grup ni sol haver un de viu, que quan va en grup sempre li veia per menjar llagosta o per menjar gamba sí, de solla.
Sí. I després, o un xuletó o alguna cosa així.
I llavors, quan el veu sopant tot sol, no, jo vull amb una caprese, tiraré.
Sí, aquestes coses que tothom ens hem trobat i que és a més a més, sempre dius tu, bueno, pues venga, apatxes, no? Ho feim escote, no? I, però sempre te vas a casa dient, joder, però si és que jo no he menjat més que una amanida i l'altre s'ha fotut un xuletón, saps?
Si sempre s'ha fet entre tots, jo, mira, ok, formar part d'una societat també té les seves servituds. Però normalment sí. Aquesta persona que habitualment menja les totes, es dia sí. Que només menjo una amanida, diu, escoltau, jo avui troc que jo només he menjat una amanida, això de fer parts iguales m'apareix un excés. I clar, aquí ja entra, com diríem un mare, el teu rostre. És a dir, si tu ets capaç de lluitar o no, o passes olímpicament i poc a poc vas excloent en aquesta persona del teu cercle social, que també és una opció.
Sí, és veritat, passa també amb els fills.
Selecció
no?
natural darwiniana.
Ah, sí, en son infant també, sí, explica-ho. Aitor, que és vera.
Sí, amb els nens també passa, no? O sigui, vull dir, n'hi ha, jo què sé, tres parelles que uns van amb nens i uns altres no, i al final tothom diu, bueno, no, els nens no compten, no? Saps? Bueno, doncs els compten, no? Igual que tothom. No sé, són moltes circumstàncies molt, molt quotidianes, saps? Que bueno, que jo crec, humildament, que hem intentat o que estem intentant solucionar i crec que tindrà un impacte positiu també en quant a l'economia i a l'optimització dels restaurants,
ajudar la gent. Clar, vosaltres, Aitor, això ho feis des d'Eivissa, del Centre Vit. Sí. Vosaltres, que sou una empresa especialitzada, a què vos dedicau exactament?
No, venim les dues persones que hem fundat, venim del sector de la tecnologia des de fa molt de temps, però hem constituït aquesta empresa, Chipinfy, d'una manera aïllada i que, bueno, que comencem a aquest projecte sense tenir en compte altres activitats que tenim, no? Però sí, venim els dos del món de la innovació i de la tecnologia, sí.
Mm-hmm. Clar, també ajudar, no?, la tecnologia.
Doncs també, amb això dels nins que ha dit Naitor, jo només pac els nins i me cauen bé.
Si s'han portat bé.
Clar, no, a més,
els nins
no s'ha portat bé mai.
Dius tu, està donant pel sac aquest nen i encara
he de pagar.
Però Arba, que dius, sí, ho dividim entre tots, plegats, però...
Però a mi si els nins me cauen bé. Passa, no te cauen bé tots els nins de tots els teus amics, perquè també hi ha nins que són rebenets, abans que parlàvem.
Sí, sí, sí. Però
d'això que no m'interessa
dividir. Els acabes duent sempre com una motxilla, perquè tots els dinars o sopars hi seran, pentura.
Bueno, i n'hi ha altra cosa interessant, jo crec, i a destacar de l'aplicació, que jo crec que té importància, és que bueno, sabem que els comentaris... Bueno, si me permeteu ficar aquest cosa, no? Sabem que els comentaris, per exemple, de TripAdvisor o de Google Reviews, val? N'hi ha molts bots, masses bots, n'hi ha molts de comentaris que no són veritat, que bueno, que són falsos i que, bueno, ho fa la competència, es compren comentaris i tot això. Aquí en Chipinfy, tots els comentaris són verificats. És a dir, tan sols pot comentar,
qui paga. Això està molt bé. Mm-hmm.
Aleshores, el comentari pot ser bo o dolent, però saps que és veritat, perquè ha consumit. Si no has consumit, si no has pagat a la compte que estàs parlant, del restaurant que estàs parlant, no pots comentar. Aleshores, són tots comentaris verificats.
Clar. I que val, que s'ha de pagar per poder tenir aquest aplicatiu o és gratuït?
No, és gratuït. Uh-huh. És gratuït. És gratuït per a tothom. Bueno, el restaurant paga el que ja paga el banc per els costos de los datàfons i tot això. Uh-huh. Però no paga més. Val? I els usuaris no paguen.
Uh-huh. Idò, Aitor Morràs, molt bona idea. Moltíssimes gràcies per explicar-ho i esperant que vos vagi molt bé.
A vosaltres per donar-me l'oportunitat.
I sí, qualque dia anem a un restaurant i ja mos fan... Ja poden fer servir Chip in Five.
Demanar que accepti Chip in Five.
Exacte. Mm-hmm. I, no, així, tothom content.
Hola, teniu Chip in Five?
No, com s'ha de demanar i així... No, i així fa també promoció.
Clar. Sí, d'un producte Eivissa.
Clar que sí. Gràcies, Aitor. Una ferrada. Fins una altra.
Moltes gràcies. A valtros.
Adéu. I ara volem parlar-vos d'un tema molt nadalenc, perquè demà una persona molt especial de Hollywood encendrà el llum de Nadal de Múrcia. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Hi ha qui encara no ha encès el llum de Nadal?
No, jo no he fet ni sap.
No. Jo no ho deia personalment, parlava de ciutats.
Exacte, això sí. Això sí, i ara vos hem de xerrar de Nadal i de Múrcia, que és una d'aquestes ciutats que encara no ha encès el llum de Nadal. I per què hem de xerrar de Múrcia, a vos demanareu? Idò, perquè aquest divendres, demà, encenen el seu arbre de Nadal i s'encarregat d'encendre'l serà un actor de Hollywood ben conegut, és en Richard Gere. Segons ha informat l'Ajuntament de Múrcia, aquest actor serà per la zona per assistir a un acte d'una fundació de la qual fa 10 anys que et soci. De recordar que la seva dona també és murciana, és a dir, que qualque cosa hi deu tenir a veure.
Sí, l'amor l'ha duit a Múrcia. Mm.
De fet, hores abans d'aquesta encesa de llums, en Gert també participarà a la col·locació de la primera preda que serà el major gimnàs per menors malalts de càncer de tot l'estat. I també ens aboca que algun d'aquests nins l'acompanyaran per encendre aquest gran arbre de Nadal que s'ha col·locat a la plaça circular de la ciutat de Múrcia. L'Ajuntament ha informat que aquest acte anirà acompanyat per un gran espectacle piromusical. De fet, posava que els focs artificials s'alçaran fins a 2 quilòmetres perquè se pugui veure per tot Múrcia.
Des de Hollywood. Wow.
Sí, sí, per tot. I també hi haurà efectes especials. També molt hollywoodian, que això.
Sí, sí. És que és molt de Hollywood.
Però hauria agradat que Richard Gere hagués vengut a Palma a encendre llums.
Jo me'l volia demanar a quin famós vos agradaria que encengués a llum del vostre poble.
Jo tinc una altra pregunta. Sabran a què fots d'artifici des de Totana, Múrcia, el poble de Bàrbara Rey, que és l'únic que conec de Múrcia, Totana?
Segurament.
D'Eivissa, Pantura, sí. Alerta.
Alerta. Alerta, perquè...
Perquè 2 quilòmetres.
Són molts. No sé a quina alçada solen anar els fotos artificials,
però en 2 quilòmetres de plantes ja en òrbita.
Sí, sí.
Ara que van per tot en coet.
I d'alerta. Mm.
Si en Richard, no ho sé, qualcú conegut en Richard Gere hauria de ser de per Balears. I pot, jo, per exemple, jo el veig molt a Vara de Rei, mira què te dic. En Salentes Lluns a Vara de Rei. El veig allà com a molt integrat en Eivissa, ell perquè té aquest punt com a xamànico, si m'apures, que li agrada la connexió aquesta de les energies de la Terra. Jo en Richard Gere el veig més d'Eivissa. Ara, no sé, responent a la pregunta que m'ha dit en Junkers, de qui mos agradaria que encenguessin el llum de Nadal, és que troc que darrerament estan fent un gran massa. Nabel Caballero ha creat un mal precedent.
Sí, sí, sí.
A mi, com ho fan a Palma, m'encanta. Que siguin...
infants.
O associacions del tercer sector, sí, les encarregades d'encendre els llums. Troc que és tornar-li una mica la importància que té un moment màgic a la ciutadania, perquè si començam a competir, veurem, jo, tu has dit en Richard Gere, i doncs jo duré, jo què sé...
No, també tot em pot dur el mateix, el Xisco Nadal fa una gira...
Nosaltres duren Jennifer López, no, nosaltres a Taylor Swift. I arribarà un moment que tot el pressupost se n'anirà pagant a gent que encengui lluny.
Però es va que Nadal va vinculat a anat cinema, no? Nadal és molt de pel·lícula, també.
Sí, no, i a part, hi ha un munt de... Avui de matí que parlàvem amb una professora anglesa el dia de Thanksgiving, jo dic, és que quantes pel·lícules no hauran començat en qualcú a que si li, el cotxe li fa pana el dia de Thanksgiving amb una mica de neu, que no pot arribar a casa seva a celebrar Nadal, o si de gràcies en sa família se troba un llenyataire...
Curro,
curro les totes, sí. Que li diu, no te preocupis, jo t'acompanyaré jo amb una màquina d'aquestes llevaneu i te fa arribar a casa teva, i aquí neix una gran història d'amor. És que sa neu,
es
Nadal, que els àngels guanyin aletes, unes ales cada vegada que sona una campana, totes aquestes coses han crescut amb aquest imaginari.
Ara mirava, però sa dona, en Richard Gere, crec que és gallega, però deu tenir...
Família murciana.
Deu tenir família murciana, sí.
Home, tu te'n vas a Múrcia perquè tens una connexió.
Home, sí.
Sí, menja bé, també, a Múrcia.
I tant. No, no ho dic
per això,
però...
Tu has anat a la huerta murciana.
A la huerta murciana no, concretament a la huerta no, però he passat, sí.
Bueno, a la huerta, al huerta, no ho sé. És a dir, no sé exactament quins són els teus passatges.
No, he estat hores, sí.
Jo no he anat mai a Múrcia. És una d'aquestes... Múrcia, La Rioja... tot això no ho conec.
Ja, Múrcia tampoc. La Rioja sí, però a Múrcia no. Diuen que és ben guapo.
Clar, és que hi ha vegades que anem a fer segones o terceres capitals europees, que són talment Múrcia, i tenim Múrcia aquí de vora i no hi anem.
Ahir vaig menjar bé.
I vas menjar bé. Sí, idò, sí. Si en Celestí ha posat el segell de qualitat de l'alimentació murciana...
En Richard Gere, ahir pot anar, en Sandra Lluns.
Però tu, si te donessin a triar, Celes, què triaries? Una estrella de la música, del cinema... jo què sé, en Salman Rushdie, que vengués a encendre els llums?
Jo què sé, no ho sé. Jo seria... Jo no triaria estrelles.
No.
No. Faria representants civils.
No, allò que fan a Palma.
Sí, com deies tu, d'entitats.
Molt bé, darrer tema avui d'aquesta taula de redacció. Nosaltres, com que ja m'encés els lluns, ja aquesta cosa, ja veurem en Richard Gere com li va demà per Múrcia. Però ara vos hem d'explicar com afecten els algoritmes de Google al periodisme. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Dime qué debo cantar. Oh, algoritmo. Sé que lo sabes mejor. Incluso que yo mismo.
Durant aquestes darreres setmanes, navegant per internet, segur que molts de vosaltres haureu vist titulars com "Així és la casa on viu Rosalia" o "Entram dins la casa de Rosalia a Poble Nou". Són articles plens de detalls de l'interior de la casa, però cap d'ells cita d'on ha tret la informació. I és que, segons explica Enric Borràs, el diari Ara, aquesta suposada casa no existeix. De fet, tots aquests detalls que es donen en els articles provenen d'un treball d'un postgrau d'interiorisme en el qual s'havia de fer una casa per a un client fictici. I uns alumnes, com a clients, varen triar Rosalia, però ni la casa s'ha construït ni ella no hi viu. Aquest és només un dels milers de casos de notícies sense cap fonament que circulen per Google, perquè l'algoritme d'aquest cercador ha fet que molts de mitjans digitals detectin ràpidament les coses que són tendència per fer notícies sobre el tema i aconseguir-ne visites, sense preocupar-se si la informació que publiquen és real o no. L'objectiu d'aquests mitjans, explica Borràs en aquest article, és entrar al Google Discover, un apartat d'aquest cercador que recomana articles per llegir i que pot arribar a representar entre el 70 i el 80% de l'audiència d'aquests mitjans. És per això que molts d'aquests diaris digitals cerquen la manera de treure el màxim rendiment en aquesta aplicació i ho fan publicant notícies sobre temes que són tendència. Molts van plens de notícies en titulars en clickbait, que és això que ens vol fer mossegar un ham, aquest titular, i amb informacions falses que han copiat d'altres diaris sense contrastar. Davant d'això, Borràs es demana quin futur queda per als mitjans de comunicació que aposten per fer periodisme.
Mira, jo crec que li poden demanar a ell, Enric Borràs, quin futur queda pels mitjans de comunicació si volen fer periodisme. Com estàs?
Bé. Doncs intentant fer periodisme, per exemple, explicant això mateix.
Exacte.
Jo crec que queda molt de futur. Queda molt de futur precisament distingint-nos del que fan els que no fan periodisme i demostrant que el fem i que darrere del que escrivim hi ha persones i no algoritmes.
I no màquines. Clar, això d'anar a Rosalia ha sortit per tot, fins i tot ha sortit a la revista Hola, ha sortit en molt de mitjans. Tothom ha traït la casa on viurien a Rosalia, una casa que és fictícia. Per què passa això, Enric?
Bé, aquest és un exemple que em servia per explicar com funciona Google Discover, que la gent no coneix aquest nom, no. Però en realitat són les notícies que tots veiem al mòbil, tots els que tenen telèfons Android o l'aplicació de Google en un iPhone, doncs veuen unes notícies que no saben d'on surten, que normalment estan, si llisques la pantalla cap a l'esquerra, i allà t'hi trobes unes notícies i no saps d'on surten. Això ho tria Google, que veu cadascú. Uh-huh. I ho tria en funció del que publiquen els mitjans. Els mitjans, com que saben que entrar aquí és aconseguir moltes visites, procuren fer-ho. I una manera de fer-ho és vigilar quines tendències hi ha en aquell moment a Google, a través d'una eina que es diu Google Trends o d'altres eines semblants, i llavors responen a aquestes tendències fent notícies sobre això mateix, amb l'esperança de rascar una mica d'audiència aquí. I llavors passa com això, que algú va fer la primera notícia de la casa de Rosalía al Poblenou entenent malament la publicació del treball aquest de final de màster que havia guanyat un premi de l'ISABA, i llavors els altres els van copiar críticament sense contrastar absolutament res.
I així, Enric, és com acabam amb la pobra Txelo García Cortés, que ha de desmentir que és morta, perquè aquestes notícies se van encomanant. Qualcú, que m'ha passat moltes vegades, no diuen específicament Txelo García Cortés és morta, diuen l'adeu de Txelo García Cortés. Clar, d'entrada, ningú redactaria un titular d'aquesta manera si no fos perquè està fent una necrològica. Clar, tu hi cliques i resulta que l'adeu és que ha dit adeu, jo què sé, a un ca, a un mocador o a una veïnada que se trobava pel camí. Però, clar, aquest run-run de que aquesta persona és morta ja circula, passa a ser una notícia falsa i fins i tot una Tita Cervera, la baronessa, la va telefonar per demanar-li Txelo, estàs viva? Una mica com la casa d'una Rosalía.
No, anem a casos de menys famosos i més de, diguem-ne, de personalitats polítiques. Antonio Tejero el van matar fa un parell de setmanes. Un mitjà, crec que va ser El Mundo, va publicar que estava mort. Llavors, de seguida s'hi van afegir altres mitjans. Com que l'algoritme de Google va detectar un consens entre els mitjans conforme Antonio Tejero estava mort, si tu buscaves Antonio Tejero a Google, trobaves a la part de dalt dels resultats de cerques un carrusel de notícies que es diu Top Stories, que és on hi havia totes les notícies dient que Antonio Tejero havia mort. I els mitjans copiant-se els uns als altres, quan en realitat tot això venia d'un sol mitjà i no estava confirmat, i al final ho van haver de desmentir, perquè encara es viu.
Clar, i com sé que en Peret no estava mort, estava de parranda, encara.
S'ha de dir que aquest mecanisme de Google Discover sol funcionar bé. Hi ha, en la major part de casos, doncs sí que surten notícies que són reals.
Sí.
O articles que són reals, perquè notícies n'hi ha poques. Google Discover potencia més els continguts d'entreteniment, de famosos o de clickbait, que no pas notícies de política o de societat o d'internacional.
Sí, però això ara
quan
obrim el mòbil mos surten notícies de Rosalía sense cercar-les. Tenim tassa i mitja de Rosalía per tot.
I sobretot si cliques en una, prepara't, perquè tindràs Rosalía fins a la sopa, perquè aprèn de tu i personalifica el feed de notícies segons cada persona.
Sí, però encara que no hi cliquis, que és un... no sé, surt per tot aquesta senyora, però...
Encara que no hi cliquis, sí.
Ben que dir, el que passa és que sabré destriar es gra de sa palla. Clar, hi ha moltes informacions que no saben com, s'acaben colant i són fake news, són enganyoses, no són verídiques. Clar.
És que hi ha alguns mitjans en què no manen els periodistes, sinó els especialistes en SEO, en optimització per a motors de cerca. I ells els diuen als periodistes què han de fer o els redactors el que han de fer i no contrasten. I llavors et trobes que acaben publicant coses que no són certes.
És a dir, que tu, esteu cap de redacció, teu, publica tot allò que trobis d'una recedia.
Exacte.
No, en aquest cas, el més probable és que un especialista en SEO hagi detectat que hi ha una tendència de la casa Rosalía al Poblenou i demani directament al redactor, escriu-me una notícia sobre la casa de Rosalía al Poblenou. Aquí tens un enllaç d'uns quants fet. I el redactor ho copiï. Això mitjans que ho fan malament. Molts mitjans ho fan bé. I fan com vam fer nosaltres. A nosaltres ens va avisar el nostre consultor SEO i ens va dir aquesta tendència. Vam mirar, vam veure que això era fals i vam utilitzar-ho per explicar com funciona Google Discover.
És a dir, tenim un consultor SEO en el diari.
Bé, jo mateix he estudiat un màster de SEO, sí.
I què fas? Però... Què fas, consultor SEO?
No, i a més tenim una empresa que ens ajuda i ens assessora en aquests temes, com molts altres mitjans. Clar. Molts altres mitjans també tenen un SEO intern o assessorament extern per part de SEO. És clau, pensa que Els mitjans grans potser és el 30% de l'audiència, però la major part de mitjans oscil·la entre... perquè tenen més marca, però la major part de mitjans, l'audiència que ve de Google oscil·la entre el 60 i el 90% en alguns casos. Per tant, és bastant clau, perquè això determina la publicitat, pot també ser clau amb les subvencions, és bastant clau en tots els ingressos. I el que passa és que això pot canviar. Hi va haver una època que l'audiència venia sobretot de Facebook, i això doncs, va canviar, quan l'algoritme de Facebook va canviar, doncs llavors va desaparèixer tota aquesta audiència de Facebook. I en el cas de Google estem en un moment de canvi que pot passar més o menys el mateix.
Que interessant, Enric, una llàstima que no tinguem més temps, però un altre dia te telefonam i mos ho expliques un poc més bé, perquè són aquelles coses que se mos escapen en els ciutadans perquè no sabem com ens arriben totes aquestes informacions, però vosaltres ho estudieu i ho feis la mar de bé. Així que Enric Borràs, un dels subdirectors del diari Ara, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I enhorabona, que mos han dit que tens una nina preciosa mallorquina, també.
Sí, exacte. Sí, ara mateix sortim del metge, sí.
Molt bé. Gràcies, Enric.
Moltes gràcies.
Una parrada. Gràcies. Arriba el moment de fer un tempo.
Quin és el teu moment de tempo?
El meu moment de tèntol és a la nit, quan les xiquetes dormen, que si no estic massa cansat, dorc i no dorc, llisc contes de Pere Calders. Ara no puc llegir una novel·la llarga.
IB3 Ràdio és servei públic.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Au, va, anem a comprar llet. Ja hem begut prou vi aquesta setmana i ara prendrem un tassó de llet. Què trobeu a que canvi? L'oferta a les botigues és molt àmplia, però avui ens centrarem en els conceptes clàssics i bàsics del tipus de llet. Sabem que la llet per al consum humà és principalment de vaca, ovella o cabra. Segons el contingut en greixos, trobam la llet sencera, que conserva gairebé tots els greixos de la llet natural. També dita llet entera o llet completa. Sí, ho heu sentit bé. No és un castellanisme. La forma habitual al nostre entorn, però, és llet sencera. Llavors ve la llet semidesnatada, amb contingut de greixos reduït, per tant, amb menys calories que la sencera. I, finalment, la llet desnatada, que gairebé no conté greixos. Antigament, bé, i no fa tant de temps, no hi havia aquestes distincions. Simplement agafàvem la lletera i anàvem a cercar la llet directament a cal vaquer, que ens venia, és clar, llet sencera. I terme explicat, terme acabat.
L'A subjectiu, amb Eugènia San Pedro.
Eugènia San Pedro, com estàs?
Hola, bon vespre, com estàs?
Molt bé, i tu? No és bon...
Molt bé.
M'agrada dir bon vespre. A les 4 i mitja sobre baixa, no, és que ja comença aviat a fer fosca.
Talment,
així estem,
és superfosc.
Sí, 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 sí. Però on pares avui, mam?
Pues mirau, avui som a l'hotel Ars Magna perquè des de Cine Ciutat estem fent una espècie de training, de jornades d'exhibició cinematogràfica amb 20 experts d'arreu d'Espanya i dos ponents internacionals. Mm-hmm. Sí. I està com molt enfocat a persones que fan feina a cinemes, programadors, festivals de cine i res, molt intensa, veritat.
Sí, molt de truï aquest dia, perquè també teniu el Major Docs, no el ve, Cine
Ciutat?
Sí, sí.
Sí.
En les projeccions d'aquests documentals, per tant, sempre estàu entretinguts i a més avui me'ls vens a presentar un nou cicle de cinema.
Sí, avui tenim la sort de poder xerrar de cicle Absolut Cinema, volumen 2. És un cicle que ja varen tenir fa un parell de mesos i que la veritat és que el varen encetar moltíssimes ganes perquè neix arrel de que a Cine Ciutat varen instal·lar un projector 4K aquest estiu i l'havien d'inaugurar d'alguna manera i varen decidir fer aquestes projeccions de pel·lícules clàssiques restaurades en 4K. I va durar 2 mesos i ara, pel desembre, el tornem a fer.
Uh-huh. I se projecten una sèrie de pel·lícules com els clàssics absoluts de cine. Uh-huh.
Sí, sí. La primera pel·lícula és ET, l'extraterrestre, que és dia 5 de desembre. Uh-huh. Després tenim Los Goonies, que seran 3 passis, perquè pensam que... Bueno, perquè és una pel·lícula com que ja s'està costant més el Nadal i un poc ses ganes de començar a fer coses en família i tal, doncs creiem que és un tipus de pel·lícula que fa ganes compartir i la projectam dia 12, 13, 14 de desembre. Uh-huh. I feim també un passi matinal en dissabte dia 13 a les 11 del matí.
Molt bé, a més Los Goonies que s'està convertint com en una pel·lícula culta, no sé si estaríeu d'acord, perquè no sé si és per la nostàlgia o perquè, no sé.
I perquè és molt bona.
Perquè és molt bona, sí.
Hola, Xisco.
Ui, com estàs, estimada. No, Los Goonies ja és un clàssic contemporani, és a dir, els nins del 80 varen surar amb aquesta pel·lícula, sabent qui era en Chester Copperpot, uh-huh. i intentant uh-huh. trobar en Willy sí. el Tuerto, per saber si podien trobar un tresor amagat dins una cova, però és cert que és una pel·lícula que se nota que el director és bo, el productor és bo, el guionista també, és a dir, que va sumant elements, uh-huh. i llavors que també sí. que hi ha molt de tots joves, que després no tots van fer fortuna, però recordem que un és en Frodo i saltes en Josh Brolin, que també va fer Exacte. Carrera i s'ha convertit en un d'aquests actors de culte. Mm-hmm. Per no parlar de sa mama Fratelli i l'escena de sa batedora en Van Gordy, que ja forma part de la història del cinema, per exemple. És a dir, quatre pinzellades sí, sí. així recordant ràpid el que ha significat Los Goonies per als nins de la meva generació.
Uh-huh. Exacte. I, clar, és molt curiós perquè a dia d'avui hi ha moltíssimes pel·lícules, sèries inspirades en Los Goonies. Stranger Things, sense anar més enfora.
Sí,
jo crec que
volia
llegir. Bueno, ara ja no... Sí, ara ja no tant, perquè s'ha transformat un poc, però tot a part del principi crec que s'assemblava molt, sí. era una clara inspiració.
I de sabó que Stranger Things, que volia llegir, que s'ha estrenat una nova temporada...
La darrera.
Sí, i que hi ha hagut com un moment de que... Hi ha hagut tanta gent que volia mirar que ha caigut la plataforma i tot ja. per un moment. Vull dir que té
sí,
molt de seguidors.
Sí, nosaltres des de Cine Ciutat teníem ganes perquè, clar, ja ha sortit la temporada, però com que els capítols van una mica escalonats i el darrer capítol de tota la sèrie, diguéssim, s'estrena dia 1 de gener. I, clar, des de Cine Ciutat mos feia com moltes ganes fer una projecció d'aquest capítol a la sala, però mos han dit que no. No faran la distribuïdora Netflix, ho limita només a streaming.
Vaja, i no ho podrem veure en 4K, però bé, sí que ho podrem veure ET, dia 5 de desembre, que sí. també és tot un clàssic, i que hi ha molta gent sí. que cada Nadal li agrada veure ET, ara ho podrà fer també pantalla grossa. Los Goonies, 3 dies, 12, 13 i 14 de desembre, i després un altre sí. clàssic.
I després, sí, m'agradaria dir, acabam, però és que no acabam, perquè dia 30 també tenim una pel·li i a sobre crec que aquest cicle continuarà d'alguna manera a Cine Ciutat perquè està funcionant superbé. A la gent li agrada moltíssim revisitar aquestes pel·lícules, no? Hi ha com una part emocional molt important en l'espectador. Mm-hmm. Però, bueno, sí, dia 9 de desembre tenim Mad Max Fury Road, també en 4K.
Que també és aquelles... Que per qui li agrada aquest tipus de pel·lícules també és com sí. un referent, no? És allà.
Sí, exacte. I després, per acabar l'any, dia 30 de desembre, que això sí que se pot dir que és un clàssic nostre de Cine Ciutat,
sí,
des de Sí, des de després de la pandèmia, a Cine Ciutat feim una projecció on el públic tria la pel·lícula a través d'una enquesta de la pel·lícula que veuran dia 30 de desembre a un esdeveniment que se diu Preuves, on donam rem a tothom, feim unes campanades cinèfiles i projectam una pel·lícula i que li llegeix el públic, que tria el públic a través d'una enquesta. I hi ha títols molt interessants, com ara Solo en casa, Cantando bajo la lluvia, com a pel·lícules molt
I ja se pot votar o no?
Sí, se pot votar. Teniu l'enllaç a la nostra biografia d'Instagram i també si veniu per Cine Ciutat veureu que hi ha la possibilitat de trobar algun QR i poder votar des del telèfon. Sí, i és un passi gratuït amb taquilla inversa per qui vulgui recolzar el projecte.
Ah, sí? I quantes pel·lícules se poden votar?
Se poden votar 3 i n'hi ha 10.
Val.
Sí.
I se projectaran totes 3?
No,
No.
d'aquestes, o sigui, tu pots votar 3, però d'aquestes 3 només se tria. O sigui, tot el públic que entri dins el disenllaç té la possibilitat de votar 3 per ordre de preferència.
Val.
I només surt una, sí.
Que bé, que bé. I després, entre tots, veureu aquesta pel·lícula dia 30.
Sí, que és un pas i que, per cert, està com a molt enfocat en el públic, però és veritat que en aquest cas, bé, com sempre faim, primer obrim la reserva d'entrades per socis i sòcies. I és veritat que
Ja
quan ho
sabeu què
volem
va.
obrir en el públic general, com a més són passis gratuïts, després ja no en queden entrades.
Clar, a vegades passa. Però bé, és una iniciativa que està molt bé i que, clar, supos que han de ser pel·lícules que tindreu els drets, perquè després hi ha tot el tema aquest.
Sí, són pel·lícules que ens assegurem que tenim bones relacions amb les distribuïdores i que d'alguna manera podrem aconseguir-les, sí.
Perfecte. I quines hi ha, per exemple, que mos des?
Pues mira, tenim Cantando bajo la lluvia, que és un clàssic, que per cert és un clàssic que jo, sense molta vergonya, vos he de dir que encara no he pogut veure. Després tenim també
Mira,
La La Land.
aquesta li agradarà. Ah, mira, la segona, ja és que ara ho he cercat. Quan Harry
Sí.
encontra Sally,
Ai,
que t'ha agradat,
és que separar les dues costaria triar.
Ja.
Eduardo con las tijeras.
Sí, exacte.
També molt nadalenca. Harry
Sí.
Potter.
Sí, aquesta va ser jo realment que vaig dir,
Ah,
ostres,
sí?
pues, com reacciones públic? Perquè per jo és una pel·lícula, a més és la primera, per jo
Sí.
és una de les pel·lícules que sempre m'agrada revisitar quan tens vacances o temps de Nadal i no sé, com reacciones públic.
La jungla de cristal.
Sí.
Diferents, eh? La La Land, com tu també deies.
Sí.
Solo en casa, Jurassic Park, Sucedió una noche i Sunset Boulevard.
Sí.
Clar, és a dir, hi ha clàssics, hi ha cosa bastant contemporània, això de Harry Potter m'ha desmuntat, però qualsevol opció seria bona.
Quina bateries, Xisco?
És que triar per triar, jo crec que entre Sucedió una noche o
Sí.
Cuando Harry encontró a Sally.
Sí, ah.
Sí. Sí.
Perquè jo aquestes no les he vistes mai en cinema.
En
És a dir,
pantalla.
no, Eduardo Manos Tijeras sí, però quan Harry encontra Sally jo era molt petit, tampoc Singing in the Rain, no m'agradaria que ara se pensessin que per edat me va tocar l'estrena Cantando bajo la lluvia, però sí que Cantando bajo la lluvia la veia per un cicle en pantalla gran, ara no record on era, però l'he vista en
Sí.
gros. Però les que no he vist són Cuando Harry o Sucedió una noche, i seria meravellós una de les dues.
Pues sí. Jo crec que el públic triarà per aquí, eh? Perquè normalment surten pel·lícules així bueno, pel·lícules boníssimes, però que ningú ha tingut la sort de veure en pantalla.
I ja teniu fins dia 21 de desembre per
Sí.
votar a mitjanit i podeu assistir en aquesta cita especial ben divertida que se fa un cap d'any un dia
Exacte.
abans.
Exacte.
I deu, Eugènia Sant Pedro, moltes gràcies. Estarem pendent
Moltíssimes
d'aquest
gràcies.
Absolut Cinema volum 2 que se programa a Cine Ciutat. També el Major Dots, que d'aquí una estona en parlarem. I molt
Sí.
de trull, com
Vosaltres
sempre.
heu vist res de Major
No,
Dogs?
no encara.
Vale.
No,
Bueno.
tu has vist alguna cosa?
Tampoc, no he vist res, no he vist res. M'he dedicat a fer el programa. A Cinecitat, però encara no he pogut veure
No,
res.
menys si ho poden veure aviat, perquè fins diumenge. Ara d'aquí una estona te'n parlarem amb uns cineastes balears del Majordots. I de una ferrada, Eugènia, gràcies.
Una ferrada, moltes gràcies per tot. La setmana que ve.
Sí, sí.
Adéu, adéu.
Adéu. Ara fem una pausa i tenim un altre tema.
Petres Ràdios, coneixement.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, viu amb l'equip d'Esports de Sant Joc, el futbol sala i el futbol de primera divisió.
En directe des del Palau Blaugrana, Barça, Illes Balears, Palma Futsal.
Gol, 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 gol.
I des de l'estadi de Son Moix, Real Mallorca o Sassuna.
Benvinguts a Esports de Sant Joc.
A més, la secció d'entreteniment, diversió i bon ambient.
I en acabar el partit, l'anàlisi tècnica i l'opinió dels millors comentaristes.
Tot Esports de Sant Joc.
IB3 Ràdio. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I continuem, perquè vos hem d'explicar que aquesta setmana s'ha fet a Mallorca el campionat estatal de cuina vegana i l'ha guanyat un jove autodidacta de 22 anys que nom Pablo Izquierdo.
Amb 22 anys, Pablo Izquierdo, des de fa 2 mesos, cuina a Ubec Palma, d'en Javier Hoebeck, que va rebre una estrella Michelin, igual que en Adrià Quecles, d'on venia de fer feina en el seu restaurant. Anteriorment havia tingut el seu propi establiment. El jove, d'origen cubà i espanyol, s'ha especialitzat en cuina vegana i producte d'aquí. Va arribar a Mallorca en 18 anys i ara ha guanyat el concurs, atenció, en 2 plats. Un de salat, de cindri, entat de cortí i de miglàs de garrova, vi i múrgoles, a més de taronja de solla, puré de mel·la, acompanyat d'oliva feta de xutni de tomàtica de ramallet i suc d'olives. Tot això era un plat.
Vaja.
I l'altre és dolç, que simulava també una tomatigueta de ramallet feta en gelat de la tomàtica mateixa i una confitura de remanto negro en tofe d'agave, pols de mel·la torrada i praliné de mel·la i confitura de figues.
Era molt bona pinta i molta gola que mos fa provar aquest plat. Ja volem parlar amb en Pablo Izquierdo, que és el cuiner. Com estàs, Pablo? Què tal? Bienvenido.
Hola, hola, què tal? Encantado. Gràcies.
Primer de tot, enhorabuena, enhorabona.
Muchísimas gracias. Sí, súper contento.
Ja ho crec. Com has fet aquests 2 plats? Quina és la idea de què parteixes? A veure, Pol...
Un moment, que no sé.
Ai, perdona. Que t'han perdut. Hola, Pol. No el tenim, tenim en Pol, sí.
Una cosa, Pablo, estàs ermit un segrest?
Espera, que no s'escucha. Un moment, sí, ara?
Ara, Pablo, sí.
Mot sents ara, no, Pablo? Mm.
Ahora sí te escucho.
Ah, es que no sabía si era un secreto en directo. Tú estás bien, que es lo importante.
Sí, ah, sí, sí, sí.
Estupendo, no sabíamos si estaba pasando algo.
Pablo, perdona.
Sí, sí, sí.
No te demanábamos. ¿Dónde te ha surgido esa idea para hacer que 2 platos?
Pues esta idea me surgió, pues es que me he creado aquí, mis conocimientos los he adquirido aquí en la isla y he dicho ya muchas veces que con el producto local se pueden hacer muchas cosas. Los conocimientos, tanto en restaurantes gastronómicos que he estado como en Adrián Quecles y ahora con Javier Ubec, he aprendido muchas técnicas y he visto que mucha variedad de producto local, se puede hacer muchísimas técnicas, muchísimas elaboraciones y que quede muy rico. Y siempre en los concursos que he ido he tratado de utilizar el producto local al máximo, que siempre lo he explicado, que todos los cocineros de aquí, tanto como los experimentados como los jóvenes que venimos ahora, podemos crear de todo con este producto de la isla.
Clar, però quant tardes en fer un d'aquest plats? Ho dic perquè només de llegir-lo, jo ja he estat una estona, no sé quant de temps inverteixes en poder fer cada un d'aquests dos plats.
¿Puedes repetir un momento que...?
No, te demanava el tiempo que inviertes en cada plato, perquè du molta elaboració. Només de llegir-lo, jo ja he estat una estona, no sé tu cuánto tardes en hacer cada una d'estas dos creaciones.
Sí, sí, tardé. Bueno, para prepararme para el concurso del lunes me preparé 3 días hasta en las madrugadas después de los servicios para ir creando, probando los dulces, el mismo dulce que hice un helado de tomate ramayet. Pues mezclé algo que el tomate, que normalmente no se usa en un postre, pues traté de utilizarlo en un plato dulce. Y me tardé unos cuantos días entre congelación, procesos de baja temperatura para el plato salado. Y sí, tardé unos cuantos días. Y en pruebas, estudios, porque al haber buscado cosas de forma autodidacta, voy creando y voy probando, y si me sale una cosa o lo intento con otra.
Sí, però Pablo, una vez tienes controlado el plato, un pique ya el saps fer, ¿cuánto tardas en fer cada un d'aquests dos plats? ¿Cuánto tardas? ¿Media horita? ¿Una hora?
Sí, una vez que ya lo tengo todo controlado, pues en un emplatado en servicio normal, pues unos 20 minutos o algo así. 15-20 minutos.
Ja n'hi ha. Clar, tu has dit que t'agradaria oferir alta cuina Michelin a preus per treballadors. Sí. Clar, això de cocinar Michelin per trabajadores, ¿es compatible o es un oxímoron en sí mismo? Perquè o es Michelin o es para trabajadores.
Bueno, pues creo que con mucha variedad de producto que hay, si se aprovecha al máximo todo y no se desperdicia nada, se puede hacer una alta cocina, alta gastronomía para que lo pueda disfrutar trabajadores, para que lo pueda disfrutar cualquier tipo de público, porque es verdad que en el mundo Michelin los menús sí tienen que ser altos porque se utilizan materiales muy caros, que eso también hay que entenderlo, y muchas elaboraciones, también mucho personal detrás, pero creo que también se pueden ofertar algunos menús a precios asequibles, utilizando la mayor parte de la materia prima, y creo que la materia prima que tenemos acá en la isla se puede aprovechar al máximo. Me di cuenta de eso también trabajando en Adrián Keglas, se aprovechaba al máximo cualquier materia prima que había, y se creaban menús muy económicos, Y muy ricos.
Claro, Pablo, tú eres muy joven, tienes 22 años. Y también tenías un requisito que era cocina vegana, claro. Tú no sé si eres vegano o no.
No soy vegano. Fue un reto que me puse porque había muchas técnicas, no era mucho material que utilizaba cada día. Había muchos restaurantes allí que se presentaron que eran veganos. Y claro, utilizan estas técnicas y tipos de cocciones que transforman cualquier verdura en que parece totalmente carne o proteínas así, utilizando solo vegetales y estas técnicas las dominan al máximo. Entonces yo me puse un reto de todos estos 3 días o más tiempo me pasé leyendo y tratando de probar cocciones y cosas para que me quedara totalmente bien, que quedara una elaboración muy bien.
Pablo, y hasta te sí, porque el jurado ha dicho que tus platos eran los mejores, además dulce y salado, los dos.
Sí. Sí, estuve muy contento porque había un jurado muy grande, habían 24 personas, 12 en dulce y 2 en salados, y había muchos chefs también de renombre y muchos influencers, y al terminar el concurso que había premiado me felicitaron, que las elaboraciones estaban muy bien, que les había encantado, y la técnica que no les faltaban cosas al plato, que tenía todo. Y la verdad es que muy contento porque fue un reto que me puse y lo pude conseguir.
¿Y dónde trabajas tú ahora, Pablo?
Yo ahora mismo estoy en la cocina de Ubec, del restaurante Ubec Palma, del chef Javier Jovebeck. Ajá. Y bueno, estoy allí, llevo 2 meses junto a él y que estamos creando nuevos menús para el nuevo año y creando cosas nuevas.
No conocíamos el restaurante.
Sí.
Es hace mucho que está abierto.
Sí, a ver, es el restaurante personal del chef Javier Ubec, el su chef ejecutivo del Four Seasons, que también fue el chef del Fusion 19. Y bueno, él creó su propio restaurante hace 4 años, que creo que abrió el Ubec, que está en Manacor. Uh-huh. Y hace ya va a ser un año que se abrió este Ubec que está en Santa Catalina, cerca de Plaza Progreso.
Uh-huh. Muy bien. Sí. Pues, Pablo Izquierdo, muchas gracias, enhorabuena, y a seguir innovando y sorprendiendo a la gente con tus platos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias, hasta otra.
Un abrazo.
Molt bé, doncs, en Pablo Izquierdo, que ha guanyat aquest concurs, aquest campionat estatal de cuina vegana, amb només 22 anyets i amb aquests plats fantàstics, utilitzant el producte local. Ara arribaran els senyals de les 5, serveis informatius, i nosaltres tornem tot d'una.
Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.